fàcil de cosir. Tisores, estufa, me sobren paraules. Vermut, patates, olives, paraules molt curtes, pi, paraules molt llargues, esternocles, mastoïdeu, paraules molt fàcils, mamà, paraules difícils, obliquitat, i jo ja sé, me falten paraules per explicar què significa per jo, me falten paraules, uau, 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 uau.
Me falten paraules, sintonia d'Antonio Font per donar lloc i donar obertura en el programa que tenim cada dues setmanes, més o menys, ara ja tornant després d'una temporada de vacances d'estiu amb en Agustí Guiló, no és ni més ni manco que el Tast de Llengua. Què tal, Agustí? Molt bon dia.
Bon dia, Marc, i bon dia a tots els oients que ens escolten.
Oients i espectadors per Facebook Live.
I espectadors,
també.
Efectivament, aquí enregistren les imatges.
Així és.
I bé, avui tenim un programa, avui sortim una miqueta de la dinàmica habitual del programa, tenim un convidat, un programa especial, perquè han vingut a contar molt les seves experiències els dinamitzadors lingüístics que han fet feina en el projecte, en el programa que ha posat en marxa aquest estiu el Consell de Mallorca per dinamitzar la llengua catalana entre, en fi, grups socials o en els indrets on la llengua catalana ha reculat més, no? Aquest programa que ha posat en marxa el Consell s'ha adreçat sobretot a quatre municipis, a Calvià, a Llucmajor, a Marratxí i a Inca. I bé, han fet feina en diferents espais, sobretot en col·legis. Ara ells mos explicaran exactament quines activitats i on els han fetes. I bé, jo la veritat és que el que vull és agrair especialment la seva presència, perquè han estat dos mesos que han estat fent feina intensament, i per tant ara que ja tenen vacances els agraeixo doblement el fet de que hagin fet l'esforç de venir a contar-nos un poquet anècdotes i la seva experiència en aquest camp. Voldria relacionar, per contextualitzar una miqueta el programa d'avui, voldria relacionar aquest programa amb un que ja fèrem concretament pues, dia 11 de maig, quan encara s'havia de posar en marxa el programa, i aleshores va venir en Lluís Segura, que és el director general del Consell de Mallorca, que és l'organisme que ha posat en marxa aquest programa o aquest projecte. I també varen venir els coordinadors, na Maria Gironès i també en Vicent Parelló, i també mos explicaren els objectius del programa i quines eren les expectatives. Per tant, ara, una vegada implementat el programa i una vegada que ha acabat, l'intenció d'avui és un poquet veure com ha anat, quins aspectes han anat bé, quins poden ser millorables i, en definitiva, quina rebuda ha tingut aquest programa entre els usuaris, no? I bé, per parlar-nos d'això, tenim avui na Maria Pau Aguiló, tenim na Francisca Aina Cífera, perdona, Calvó, tenim en Josep Nicolau Parelló i tenim en Ferran Piplanes.
Si estigui mirant ara mateix Facebook Live podrà donar-se compte de la quantitat de gent que tenim avui en els estudis de Ràdio Calvià. Molt bon dia a tots, podeu parlar si voleu. Tenim el micro obert.
Sí, jo els he dit que poden intervenir quan vulguin. Serà un poquet una conversa informal. Bé, ja dèiem, ara s'ha acabat el programa, ells han fet feina intensivament, de matins, alguns hores baixes també. I bé, jo voldria demanar on heu fet les activitats i quines activitats heu fet en general en aquest programa, cadascun de vosaltres. Per exemple, si vols, poden començar na Maria Pau Aguiló.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos, el primer. I bé, jo he estat sobretot, jo feia feina en el municipi de Calvià i sobretot a CEIPS, escoletes d'estiu. Per tant, pot ser aquesta activitat que jo ara comentaré, algunes coincides que són els meus companys i d'altres ells han fet altres coses també, però jo sobretot les meves propostes de dinamització se basaven més en activitats tranquil·les com contacontes, s'adaptaven també en els grups d'edat de les escoletes. i també se combinaven amb activitats mogudes, no? Perquè en el final aquests al·lots també estan molta estona a l'escola, no? S'han de passar l'estiu allà i al final també ho has de fer una mica entretengut, que també és el propòsit d'aquest programa, que no vegin el català com una llengua com a, entre cometes, avorrida, o sinó que ho puguin utilitzar també per divertir-se i passar-s'ho bé. I per això i jo feia contacontes, activitats, pot ser jocs populars, adaptats, jocs de tota la vida, que jo que sé, per exemple, el pistoler que coneixem, i no, el fèiem amb paraules, no, temàtiques, ara farem paraules d'animals, i pot ser fèiem el pistoler amb paraules en català i anàvem fent coses així. I bé, en general crec que ha funcionat, però no m'ho vull entretenir molt.
No, se tracta de contar vivos, però estendre el que vulgueu. No sé, Ferran, per exemple.
Sí. Bé, bon dia, gràcies per convidar-nos. Jo sí que m'he centrat més a altres espais, com biblioteques també, que eren activitats més lliures, i potser sí que no anava dirigit, o sigui, l'activitat no anava dirigida a grups que ja estaven formats, que diguem, com pot ser una escoleta, sinó que eren activitats lliures i que podia entrar qualsevol que volgués, no?
Més improvisat. Sí,
més improvisat, exacte. I és vera que hi havia d'haver una preparació diferent, perquè potser te venien 15 nins de 3 anys o potser te venien 5 persones de 55 anys que volien aprendre que eren les rondalles perquè els volien contar als seus fills o als seus nets, no? I també he fet feina amb gent gran, que ha estat, jo crec que ha estat l'únic d'aquí que ha fet feina amb gent gran aquest estiu, que anava a cases monges, en Espada Natesa, i feien grups de conversa, perquè era gent que s'havia criat tota sa vida amb la llengua catalana com a llengua habitual, i és veritat que darrerament tot estava en castellà, i les feines de treball social trobaven a faltar activitats per aquesta gent gran en català, i bé, jo me'n vaig encarregar i va ser molt, molt gratificant.
És a dir, que aquest programa ha anat adreçat no només a diferents grups d'edat, o, sinó també a grups socials diferents, o sobretot a grups d'edat diferents?
Bé, grups socials suposo que també, perquè depèn de CEIP també hi havia, jo crec, diferències, no? A més, hi havia diferents tipus de nins, és a dir, hi havia nins que mos venien, per exemple, de centres de coïda, no, però com es diu, que mos venien...
Hi havia fins i tot refugiats.
Refugiats, sí, refugiats. I, sí, hi havia no només diferents grups d'edat, sinó també diferents grups de socials.
Franciscaina?
Clar, jo m'haig encarregat més de les zones més a prop del meu poble, m'haig encarregat dins de Marratxí, i també he anat variant entre espais. Sí que en primer mes vaig fer més CEIPs, però ja cap en el segon, cap en el gos, me vaig centrar més a biblioteca d'Inca, sobretot, a qualque plaça, que he anat a Serenal i a Inca, i sí que és diferent, no és el mateix preparar les activitats a grups d'edat que saps que tindràs sí o sí, que no a la biblioteca o a una plaça que tens gent que va rodant sempre seguit. I bé, ha funcionat sobretot en aquests llocs que són lliures, perquè són molt voluntaris, per tant, la gent que venia sí que era per aprendre, i que sí que hem pogut veure, que en Ferran m'acompanyava sobretot en aquests espais, hem pogut veure una millora d'aquests grups, sobretot eren castellano parlants, emigrants o això, que han anat millorant i han anat agafant el català com a eina lúdica, que per tant està molt gratificant, això.
I tu, Josep?
Jo... he estat sobretot aquest mes d'agost, sí que he estat calia la major part dels dies, i sobretot destacaria bé, el divendres a l'hora baixa, que és fer un grup de conversa a la biblioteca de Galatzó, aquí a Santa Ponsa, i la veritat que ha funcionat molt bé, i tenia bé, gent molt diversa, tant de nivell bàsic com de nivell avançat, i que tenien molta voluntat d'aprendre, i que realment va ser molt gratificant veure que més enllà dels infants que venen a vegades i és una activitat més lúdica, també hi ha gent adulta que té aquesta voluntat d'aprendre i que realment veus que hi ha molta diversitat, no? I que gent, bé, tenia adults que venien tant per treure't un nivell, diguéssim, i d'altres que venien simplement perquè volien aprendre i compartir una llengua amb els seus amics.
Molt bé. Sí, és que jo ara vos anava a comentar, o vos anava a demanar, quina ha estat la resposta de la gent quan veu que els dius, mira, això és És un projecte per de qualque manera dinamitzar l'ús del català entre la societat i això. Quina és la resposta de la gent? Ho comprenen? Queden estranyats?
La resposta és diversa. És a dir, depèn molt del lloc, pot ser també de l'ambient familiar que tenen. I jo diria que són les causes principals. En general, els infants que ja tenien una certa relació van respondre de manera positiva. I sí que hi havia una diferència amb els nouvinguts, que pot ser de principi era una mica més estrany, no? Amb aquells que encara no estaven escolaritzats. Que si tenien un ambient castellano parlant a casa era una mica estrany, perquè moltes vegades no teníem la mateixa relació.
I variava molt el lloc també
molt.
Perquè a les escoles d'estiu és vera que moltes vegades ho veien com una espècie de classe, no? com si fos una lliçó que havíem de donar-li, i potser sí que hi havia més reticència, no? Però per exemple les places que anaven a Franciscaina hi havia molta intenció d'aprendre, hi havia molta voluntat, no? Jo trob.
Els adults?
Sí, tant adults com petits, com nins petits, no? Sí.
Maria Pau?
No, sí, jo ara pensava que a vegades també els nins relacionen un poc la llengua, depèn a vegades també amb tu, saps? És a dir, perdó per aquesta en el sentit que de primeres pot ser, si no te coneixen te senten un estrany, no? Perquè no ets dels monitors i estan un poc més reticents, però a mesura que tu també t'interesses per ells i crees un vincle i entres en, com en un espai més de confiança, a més de passar-s'ho bé, també a vegades algun nin que, que així en un primer moment no te vol entendre o se fa un poc així de rogar, després acaben demollant-se en català i mostren una actitud un poc més positiva, de manera que també hi ha una cosa com a més de relacions personals al final, no?
És clar, quan un coneix qualcú ja té una altra actitud. I quines activitats considerau que són les més com diria, propícies o les més adequades o les més profitoses, les que tenen millor rebuda? Quines són, creus vosaltres, de les que heu fet?
Jo diria que també depèn molt del lloc, ja no tan sols de quin espai feien les activitats, sinó de quin poble anàvem. Perquè ahir que és cert que com que anàvem més a places i això, els jocs tradicionals, els jocs de moure's, d'això, tenien molt d'èxit, així com també el joc de taula. Però després a les escoles jo crec que, a part dels contacontes, per més menuts, perquè fer un joc amb un nin de 3 anys és molt complicat, i quan són 30 encara
més.
Jo crec que són sobretot els contacontes, funciona molt, i si els fas pintar, els encanta pintar els infants. És vera que si després els dius després de contacte la filla de sol i de la lluna te fa pintar una lluna, són feliços. I el joc mogut sobretot, perquè són uns nins molt petits, tenen com a màxim potser 12 anys i necessiten molta energia. I jo crec que sí que és moure's, que els faci sí o sí intentar xerrar, que era la finalitat, jo crec que és el que funciona més, i agafar una mica de rodatge.
Clar, i a vegades també això és un poc te crea un poc de conflicte, perquè clar, com en els jocs més moguts no fa servir tant la llengua, al final sí que ho pots adaptar, per exemple, teníem uns follets, fullets, que per exemple posava el vocabulari que podies emprar a un partit de futbol, i això ho podies aplicar, però és vera que a vegades era difícil que ells poguessin aprendre o simplement fer servir la llengua, i a la vegada que estiguessin entretenguts. Clar. I s'ho passessin bé. A vegades entraves un poc en aquest
dilema. És difícil de vegades combinar les dues, equilibrar les dues coses, no? Ferran, i tu...
Sí, a segons a quin lloc potser no se podia ser tan exigent, i les zones, crec que Calvià, tots estan d'acord, que ha estat la zona més, no conflictiva, però sí que la zona més difícil on fer feina, on fer que els nins xerressin en català. Jo trobo que ha estat el lloc més complicat dels quatre municipis, i és vera que no se podia ser tan exigent. I potser simplement el fet d'explicar un joc en català i que entenguessin que hi hagués dinàmiques en català ja era suficient com perquè hi hagués una presència del català.
Per crear una consciència, sí. No? Una visibilitat. No?
Exacte. Després un pic ja agafava la confiança, com ha dit de Maria Pau, dels nins i que te vegin a tu com una espècie de, no d'amic, perquè no ets un amic, però sí com un monitor, una persona de referència, ja quan t'agafaven aquest vincle, ja després ja els hi podies dir, mem, i això com ho diries, i això com no sé què.
Clar.
I les primeres setmanes són de prendre contacte amb els nins, i després ja a partir d'aquell moment.
Clar, i jo diria que m'estàs repetint sempre seguit que és molt important la figura del monitor dins en aquests espais lúdics. La finalitat era que vessin el català no com a lloc d'escola o lloc institucional, sinó que com a eina lúdica i d'oci. I clar, en el moment que ja érem amics d'aquests nins o que ja teníem una presa de contacte, sí que funcionava, però clar, mos han topat també que els monitors de les escoletes no tenen aquesta presa de voluntat, per molt que siguin catalanoparlants. I també és una cosa molt important de destacar, consider, perquè clar, és a dir, si els teus monitors de tot l'estiu, que són 2 mesos, n'hi ha que s'hi passen 3 mesos des que acaben l'escola normal fins que comencen, són castellanoparlants, i per molt que siguin catalanoparlants, te xerren en castellà, i molta gent que són mallorquins i xerren en català a casa, a les escoles xerren en castellà, i per tant la figura aquesta de presa de contacte, de l'amic i tal, és molt important.
Això que diu Francisca Aina troc que és molt interessant en el sentit de que s'ha de visibilitzar la llengua. El que no pots fer és, com en aquest cas que tu comptes, si els mateixos monitors no tenen aquesta consciència, crec que també des de les direccions de les escoles o des dels òrgans directius s'hauria de tenir una consciència especial en aquest sentit, no? De parlar o de qualque manera incentivar i promoure que els monitors s'expressin en català d'una manera natural, perquè els nens també el percebin així, no? I crec que és bé que si vosaltres feis una tasca de dinamització, però després el context no ajuda, la veritat és que perdent la llet pasturant, que com diuen, no? En expressió popular. Quines anècdotes teniu en fi, del vostre pas per aquesta experiència?
Bones o dolentes?
Sempre n'hi ha de bones i dolentes, no sé, contau-se's que bé vos facin gana.
Contau.
Jo ara no m'he quedat un poc.
Però bé, tampoc no se tracta de...
S'ha de dir que hem après moltes coses, hem après a espavilar també nosaltres, adaptant molt, perquè els nens són molt polivalents, i nosaltres havíem de ser polivalents amb ells.
Exacte.
I clar, és a dir, aprens a gestionar com hi ha dies bons i hi ha dies dolents, i també nosaltres tenim dies bons i dies dolents, i que també les condicions naturals tampoc les poden controlar. Ara fa res xerràvem amb en Ferran, que me'l va entopar i que me'l va fer una ploguda i estàvem davant de carpa, i això és graciós.
Sí, enmig d'una plaça me'l va començar
una plaça així, perduada.
Va començar a diluviar i vàrem haver de córrer, i teníem un estol de nins davant nosaltres, i vàrem dir que fèiem tota aquesta nina. I tothom allà de baixa carpa, i dir que fèiem, i vàrem començar a córrer. Bé, un desastre.
Clar, i al cap de la fi també te queda, supos que en els bons moments els nins, quan vols que te reben i t'accepten, i que tot i va donar creu tot el mes, després en el final te mollen coses que queden i que fan gràcia, i dius, mira, encara que me l'hagis tornat tot el mes, que ets un
crevós,
que tal,
eh?
Sí, en el final
també dona satisfacció, no?
Sí,
jo crec que són agraïts en el final, a vegades ho passes un poc així, però poques vegades, perquè en general jo crec que estan contents, no?
Sí.
Però crec que és important això que has dit, que ells han après, o esperen que hagin après alguna cosa, però nosaltres, nosaltres també, no?
Sí, jo... No, perdó.
No, digues.
Doncs jo, en la gent gran, he de dir que ha estat la més gratificant que he fet. Jo crec que de les coses que he fet de la meva vida ha estat una cosa preciosa. I una vegada va venir en Mateu Surí, l'osador.
Sí, Mateu Martí Surí.
Sí, mos va venir a fer com una espècie de xerrada. És a dir, jo normalment amb aquesta gent gran feia un tema, no? Cada setmana posàvem un tema i a partir d'allà fèiem una conversa de 2 hores, clar, aquesta gent basta que els donguessin un petit tast que ja comencen a contar coses, i jo crec que la meva intenció era un poc que recordessin, no? Que fessin memòria de coses a lo millor que feia 70 anys que no en xerraven, no? I van xerrar de vestimenta, van xerrar de gastronomia, han xerrat de tot, no? I el dia que va venir Mateu Surí va ser una passada. Justament va coincidir que un home feia 98 anys, que és una barbaritat. Sí. I el dia que feia 98 anys, va ser el dia que va venir Mateu Xurí, i li va fer una glosa allà improvisada, i aquest home se va emocionar. i tothom es va emocionar. Però si entenia que estava emocionar-se, bueno, va ser preciós.
Va ser un moment de química, de què, no?
Va ser un moment preciós. Sí, va ser una cosa preciosa, preciosa.
Sí, sí. Tu, Mari Pau, tens qualque anècdota especialment rellevant?
Crec que si me, si me passa pel cap alguna després, comentaré, però ara mateix.
Tu, Josep?
Jo... tampoc, bé, una que va ser amb un monitor el primer dia, no? Dia de presentació i després de fer tota l'explicació vaig parlar amb aquell al·lot i li vaig dir, mira, me faríeu un favor si vosaltres que sou els monitors i les persones de referència per aquests nins ho provéssiu, no? De deixar en català dins l'aula. El problema va ser que només me xerrava a jo, és a dir, a jo de xerrar en els infants, que era la meva intenció, només vaig xerrar jo. I clar, i de bones, és la primera instància, va ser molt il·lusió perquè no m'ho esperava gens.
Sí,
després, a la llarga ja ho va veure tot sol i va canviar una mica la dinàmica.
Sí.
Però va ser més amb el monitor que no amb els infants.
Sí.
I una cosa, vosaltres heu fet unes activitats programades que s'han fet, en fi, el que han indicat, suposo, els coordinadors, que per cert volia dir que aquest servei ha estat adjudicat pel Consell a la Plataforma per la Llengua, Anna Maria Gironès, després hi ha Àngela Palau, ara actualment són els coordinadors d'aquest programa i suposo que ells també són els que han plantejat un poc les activitats a fer. Però bé, què faríeu vosaltres? Considereu que aquestes activitats són tenen un bon resultat o penseu en altres activitats que se podrien també introduir en aquest tipus de programes i que potser serien més més profitoses o que donarien més fruit? No ho sé.
Jo diria que no sé si vosaltres teniu propostes, però crec que seria molt important que ja ho hem comentat una mica abans, incidir o insistir en que per part dels monitors i de les empreses aquestes de monitors hi hagués una consciència lingüística, més que res perquè al final les nostres activitats hi ha hagut una petita sensació que a pits quedaven una mica aïllades. Perquè, clar, per exemple, jo en el CEIPS anava una hora a la setmana a cada CEIP, i clar, a vegades, fins i tot algun, jo què sé, te deien, ai sí, ara toca la classe de català. Clar, això per moltes activitats que facem i proposem i que siguin una passada o entretengudes o profitoses, també hi ha d'haver, han de tenir un suport una mica més gran, una estructura més més potent que no nosaltres com a individus o com a dinamitzadors.
Vos heu sentit una miqueta tot sol de vegades, no?
A vegades un poc.
Que no recau només en els consells, sinó que crec que també recau a les escoltes d'estiu.
Clar.
Que creïn una consciència, no, amb monitors.
A vegades és difícil, també.
Sí, i també per crear un... És a dir, si anem a espais molt conflictius en quant a la llengua, jo diria que també grups molt més reduïts. És molt mal de fer feina amb 30 nins,
sí,
i que la finalitat sigui que parlin en català. Són amics, hi ha molt de grupets entre ells, ja se coneixen d'abans, per tant, per això també creiem que les activitats en grups més reduïts, com eren les biblioteques, les places, una cosa o l'altra, han estat possiblement un poc més profitoses que no,
sí,
que no els CEIPs. Perquè controlar 30 nins tu tot sol, per molt que els monitors siguin allà, és molt complicat. I arribar a que ells dinamitzin en català encara molt més, és impossible.
Clar, perquè en el final es tracta de no guardar lots, sinó donar-los una...
un pantó lingüístic.
Sí, exactament, i tenir com un feedback, no, sí, amb ells i no.
Clar. I crec que també depèn molt de quin CEIP, perquè, per exemple, a Calvià hi ha molts que tenen moltes comunitats lingüístiques, no? Per exemple, hi havia aules que tenien gent que xerrava portuguès a casa seva, gent que xerrava anglès, alemany, rus, han tingut de tot, no? I és vera que la gent que era monolingüe estava més reticent a fer les classes en català, bones classes, les activitats en català, i la gent que tenia diversos idiomes a casa seva o que ja en sabia diversos era la gent més oberta. Per exemple, la passa dels banquets, quasi tothom era àrab de llengua materna i tothom estava molt obert a aprendre-ne.
Sí.
I això sí que
crec que... és interessant aquesta reflexió, perquè parlo un poc del que és quan una persona està acostumada a aprendre llengües on mm-hmm. té diferent, sempre per aventura té una actitud com a més clar. Oberta.
Sí.
Clar. Sí, el Magaluf també ho vèrem perquè hi ha molts d'anglòfons i ho acceptaven perfectament i ells saben que la gerra de català i que la gerra castellà ja en anglès i tot anava bé i, sí. i molt receptius i tal, en canvi els que eren tan sols castellanoparlants a casa sí que hi havia traves, no? Jo només vull xerrar aquesta llengua, jo no, vull, no m'interessa aquests comentaris despectius.
Entre la comunitat immigrant heu trobat un bon coneixement de que és a dir, la consciència de que a les Illes Balears hi ha una llengua pròpia que és el català, una llengua històrica que és el català o...
Jo crec que també és un factor important o que jo diria que és important és si són persones a vegades racialitzades o no. Crec que hi ha una diferència perquè també ells perceben una necessitat major d'integrar-se, no? I crec que en aquests casos, per exemple, jo una vegada vaig anar a la plaça d'Esblanquer a Inca i sí que, bé, tenen una actitud més positiva, més oberta, sí. Més coneixement del català, en el final, si estan escolaritzats aquí, el saben. Però és vera que després de l'hora de parlar-lo i posar-lo en pràctica, depèn de una mica també de la persona i d'altres condicions o contextos personals.
Totalment.
Sí, això també me'n recordo el cas de Sant Ferrer, que hi ha molts d'anglòfons i clar, a vegades en aquests contextos si n'hi ha un parell, diguéssim, que ja xerren la mateixa llengua, també veus ja d'en fora que hi havia una tendència a relacionar-se entre ells.
Exacte.
I clar, de bon principi a vegades rompre aquesta barrera, no? De dir, si ja directament només xerren entre ells, tu sí. Integra-te, si no saben, si no tenen un nivell de català, perquè pot ser han vengut des de fa poc temps, és complicat. I en canvi, els que ja han estat escolaritzats aquí directament, sí que encara que encara que no mostressin una certa motivació a l'hora de parlar, mm-hmm. tenien i miraven de treballar en la dinàmica.
Molt bé, idò m'apareix molt interessant totes aquestes reflexions que feis, a més d'una cosa pràctica que heu fet vosaltres, i bé, jo vos volia demanar, vosaltres sou graduats en filosofia catalana, i vos volia demanar com percebeu l'estat del català en l'actualitat, a les illes, també el Principat, el País Valencià, perquè clar, se parla molt de que si el català va reculant, que si és una llengua que ha de cop més minoritzada, però bé, per altra banda és una llengua que té una literatura excepcional, d'una gran producció, té molta presència en els mitjans de comunicació i a les xarxes socials, a internet. El català és una de les llengües per la quantitat de catalanoparlants que hi ha, que són sobre un 10 milions, però amb aquestes proporcions la presència del català a internet, per exemple, és molt important. Vull dir que hi ha una miqueta això que diuen de estar som mig ple o mig buit, no? Vosaltres, com veus la situació del català? Creus que estem en una situació delicada o que amb una miqueta d'esforç per part, sobretot de les institucions, però també dels catalanoparlants, podem tirar això endavant?
Jo crec que l'única falta és consciència. És a dir, que qui digui que la llengua catalana no és una llengua d'oci, o una llengua jove, o una llengua per fer cultura, o una llengua per entretenir, és mentida. Perquè allà és, el material allà és. Què passa? Que és vera que no hi ha una consciència d'això, i no hi ha una, no, hi hagi, no és que no hi hagi prou difusió, és que la gent se mostra reticent en això, tot i ser catalanoparlant. I l'ha d'acollir, simplement, ha d'acollir aquesta cultura en català, no? I l'ha de fer seva. Jo crec que és l'únic que passa.
Clar, això de fer la seva jo crec que és important, perquè en el final... sí, hi ha d'haver una feina per part de les institucions, però jo crec que ara que comentaves institucions, mitjans, també les escoles, clar, aquí pot ser el català té un bon, més o menys una bona situació, tot i les carències, però clar, després la vida quotidiana en el carrer, la gent, clar, aquí és més difícil incidir perquè ha de néixer dels propis parlants emprar la llengua, ja siguin catalanoparlants materns o no, però és difícil a vegades des de dalt que, com a canviar una realitat social que va més enllà de les institucions i de les escoles.
Sí, no? Sí, sí. Jo diria que ja no, a dir, tot després de la problemàtica que té el català, tampoc ha de caure tot en les institucions, que hi fan, òbviament. És a dir, si anar retenant escoles i qüestions lingüístiques, hi fa molt. Però el problema és que també, si és català no parlants, canviant de llengua a la primera que veiem o que tens oportunitat, és molt perillós. I a vegades simplement per qüestions racistes. Perquè sí, també s'ha de dir, és a dir, veiem una persona àrab, una persona xinesa, una persona negra, el que sigui, i no sé per quin motiu ja són perfecte, aquesta persona no sap català i segurament és perquè ha nascut aquí i òbviament sap un català perfecte. Aquestes qüestions, clar, això és un fet que passa, que aquestes persones veuen que el català no és la seva llengua i que si el català parlant es xerrava en castellà, la llengua d'aquesta gent emigrant és el castellà. Per tant, això és una problemàtica d'integració i tot això, que també cau de moltes parts dels propis, en aquest cas mallorquins, o dels catalanoparlants de tot el territori catalanoparlant. Per tant, consciència lingüística sí, i sobretot mantenir el català i no ser ni racistes, ni voler ser xenòfobs, ni res d'això, i de xerrar amb tothom, i perquè també tinguis oportunitat d'aquesta gent dir, ah bé, és que aquí he de xerrar en català, saps?
Dona visibilitat a la llengua.
Clar, sí, aprendre-la.
Català com a sí, llengua global, no?
Clar.
Jo a mi, bé, això ja he vist també com un procés de llatinització, en el sentit de català com a llengua només d'administració, diguéssim, i d'escola, no? En el grup de conversa, si tenia 10 participants habituals, d'aquests 10 en tenia un o dos que venien realment per voluntat. La resta era per qüestions administratives, necessitaven accedir a un nivell. I crec que a vegades aquesta part més d'oci ha quedat
més relegada.
Sí, ha quedat més relegada, i ara jo personalment estic molt content, no?, que algunes plataformes hagin apostat per doblatges potents ara en català, no?
Darrerament,
que hi torna Bola de Drac, ara Els Anells de Poder, no? I penso que són petites qüestions que aquests darrers anys s'han perdut, però jo era de generació de Super 3, diguéssim, no? I que veig que ara hi ha una forta aposta per català dins aquest àmbit.
Se normalitza la llengua en aquests àmbits, sí, i això és molt important.
Que això és molt important ara a ser... Bé, el que sigui, de l'època de xarxes, de televisió, de tot això és molt important, i també s'ha d'apostar que sí, xarxes i que bé, tot el que se mogui ara, que és això, s'ha d'apostar perquè sí, el català sigui visible. I de fet hi ha molta gent que crea contingut en català, per molt que la gent digui que sí, no, n'hi ha. I música ara que també és urbana, que després en parlarem, a Mallorca en tenim, i a Catalunya n'hi ha, i al País Valencià també, hi ha gent que comença a acostar-se en aquests nous fenòmens musicals en català, i això és molt potent, i troc que s'hauria d'anar a potser més visibilitat. També hauríem, els propis catalanoparlants haurien d'apostar nosaltres en anar, ara per exemple aquí a Bola de Drac se fan en cinemes d'aquí, de Palma, hi ha Ocimas i el Festival Parc, i clar, a mi m'ha passat un poc de pena de quanta gent sap això, saps? Perquè jo que sé, Bola de Drac és de la generació dels 90, 2000 com a màxim, no? De que miràvem Super 3 sempre el matí, no? Això. I aquesta gent és la que hauria sobretot d'apostar i en els infants i fer-los arribar que és contingut.
Sí, també passa una cosa, és els mitjans de comunicació en llengua castellana o d'estatals o d'altres indrets que no són de parla catalana, també, de qualque manera, haurien de programar música en català. amb busquera, amb gallec. Sí. Que passa, a vegades veus en els comentaris de grups en català qualcú castellano parlant o d'un altre indret que no entén el català, diu, m'encanta aquesta música, no entén què diu perquè no entenc el català, però m'encanta. Vull dir que així com tothom escolta cançons en anglès encara que no l'entengui, crec que des de les institucions i els mitjans de comunicació de l'estat també haurien de tenir més sensibilitat en això, sí. Però bé, això ja és una altra qüestió.
Però jo crec que això comença a passar un poc, és a dir, ara, bé, ara que el TikTok està molt de moda, jo crec que hi ha hagut cançons en català que han recorregut molt. Per exemple, hi ha Jennifer dels Catarres, que hi havia gent que segurament no sabia ni què punyetes volien dir. Però la gent feia TikToks amb Jennifer de fons, sí. I després, o que gràcies té la gent que estimo, que aquesta cançó ha travessat, jo crec que molt més enllà del territori espanyol.
És a dir, entendre el català com una llengua actual, és a dir, no, que no quedi una cosa formal i estantissa, no? Bé, estantissa, depèn de qui ho miri. Però que no quedi una cosa formal i crec que s'entengui com una cosa actual i clar. Jove i informal i moderna, i si ha de ser urbana que sigui urbana, i m'estic explicant clar, que... Clar. I que se difongui, perquè la cosa és que no es coneixis, que la cosa és que hi és i no se difon. Aquest és el problema, perquè la gent entén que simplement per ser modern, o per ser jove, o per ser inclusiu, ha de passar en el castellà. I això passa molt de col·lectius. O sigui, no fa falta... Si xerrant del col·lectiu LGTB, molta cosa se fa en castellà. I per és un doi. Però és que és perquè hi ha una consciència de dir, bé, per ser modern ho he de fer en castellà. O per fer rap ho he de fer en castellà.
I també hi ha la problemàtica, diria, però és que pot seixar molt, però m'ha venut moltes idees.
Tranquil·la.
De que veuen que també si xerrar en català és perquè som, o sigui, que som, ja no sé, que diuen separatistes, no? Que anem en contra d'Espanya i tal, com que el català ha quedat dins un conflicte polític, que moltes vegades no és així, que simplement dir, mem, tu, que ets la meva llengua, vinc a dir, jo penso així, menjo així, m'aparell així i ho faig tot en català, vinc a dir, no és que xerri català perquè te foti a tu, saps? És a dir, aquí
no xerram el català per fotre.
Exacte, és a dir, si no ho xerram perquè ets la nostra llengua, i jo crec que també hi ha molta de gent, sobretot castellano parlant, que vol que el català és per anar en contra de tothom, sí. I també és...
I això de l'internet, que és molt important, que abans no he contat cap anècdota, però me'n recordo que, i abans de fet els ho comentava, que amb un al·lot d'una escoleta de Calvià m'ha passat que, bé, en el principi se mostrava reticent, després me vaig fer un poc com a... vaig fer passar per la seva amiga i va agafar confiança i me va explicar, és a dir, en el principi no me parlava gens en català ni res, i després una mica més, i jo dic, ah, bo, si el sap xerrar, i me va explicar, sí, és que jo som de Catalunya, nascut a Catalunya, i els meus pares xerren català, però, i després vaig venir aquí i tal, però d'ençà que tinc el mòbil, només utilitzo el castellà, i jo això me va sorprendre moltíssim, i algú m'havia, crec que en Miquel, de coordinació amb Vicent, no ho sé, un dia me va comentar que se donava un fenomen, ara, que era aquest que el catalanoparlants que a les xarxes només xerraven en castellà, o entre ells fins i tot per WhatsApp, i sí, crec que és important que hi hagi una presència del català a les xarxes normalitzada.
Sí, això són estereotips molt mals de redreçar, però bé, jo des d'aquí, com fem en tots els programes, animam a sobretot, primer de tot, en els que tenen el parlants, a tenir consciència de la seva llengua, fer-la servir i demostrar que és útil i que no és una llengua com de, no sé qui ho ha comentat, així, estantissa, sinó que la llengua del parlant d'aquesta terra és majoritari, d'ençà de molts de segles, i que, per tant, jo tenc una secció ara que tractam, que són relacionar amb llengües del grup de lingüistes per la diversitat, que és un grup de filòlegs que se dedica a promoure respecte per totes les llengües del món, i bé, i tenen un glossari i bé, veus que hi ha milers de llengües que són un patrimoni de la humanitat, que cada dia en desapareix qualcuna, malauradament, però bé, s'ha de crear una consciència que les llengües totes tenen els seus valors i la seva riquesa, i que per tant no s'ha de menysprear. No vol dir que una llengua sigui millor perquè la parlin molta de gent, molt de milions de gent, sinó que qualsevol llengua, per poc parlada que sigui, té el seu valor i és un patrimoni de la humanitat. I bé, moltes gràcies per les vostres opinions. Crec que hem fet una reflexió molt profitosa i molt valuosa del que ha estat la vostra experiència i també del que és la situació del català actualment. Jo ara ja per acabar el programa m'agradaria demanar-vos, si mos ho voleu dir, si no, quina, en fi, vosaltres heu acabat o estàveu acabant la graduació en filologia catalana i vos volia demanar quin plans de futur teniu o cap per on voleu partir en la vostra carrera, en fi, personal o professional.
Bé, a mi m'agraden molt altres idiomes també, i m'agrada estudiar alemany i rus i portugués i coses d'aquestes, i supos que el tema de la traducció m'agrada molt, i traducció de coses audiovisuals, de productes audiovisuals m'agradaria molt,
molt bé.
Fer feina per allà, però bé, ja veurem, això no sé si...
Mari Pau?
Jo ara enguany, bé, com no fins que hi ha en Josep, començaré el màster de professorat. I bé, a part d'aquesta sortida també m'agradaria seguir continuant estudiant i endinsar-me més cap a la branca de literatura, i no sé, qui sap, fer un doctorat o el que vingui, però...
Molt bé. Josep?
Jo som més de la part, diguéssim, de literatura oral, no? De l'àmbit de la filologia, bé, de la literatura. I bé, i enguany tens la sort de poder col·laborar, diguéssim, en la Fundació Mallorca Literària a partir d'una beca d'investigació, i és veritat que n'estic molt agraït.
Molt bé. I res, Francesc?
Jo, com ha dit Maria Pau, enguany començaré el màster de professorat i també, o sigui, jo crec que anàvem bastant a la part, no, Maria Pau i jo, de a part de tenir aquesta sortida, anar poguent anar fent altres formacions dins l'àmbit de la literatura i estudis culturals que també m'interessen i coses d'aquestes.
Molt bé, espero que segur que tindreu feina, crec que en aquest àmbit hi ha feina per tots de moment, i bé, que tingueu molta sort en el futur, i bé, clourem el programa. Estars de Llengua és un programa sobre la llengua, però també li donem importància a la música en català, i bé, vos volia demanar si me voleu fer cadascun de vosaltres recomanar una cançó que, no sé, que sigui actual, i la farem la programació del proper programa de Tars de Llengua a partir de les vostres recomanacions.
Bé, jo faré promoció d'un mallorquí de Manacor. Bé, és un planeta, i com a cançó jo potser recomanaria
Baby
o Superglue o coses així, que és més música urbana, que és el que parlàvem, que s'està fent, sí.
Molt bé. I Josep?
Jo me n'aniré a l'Espai Valencià i li recomanaria Tobogán de Zoo, i també Diània, si no vaig errat, que tracta alguns aspectes de parlar de sa, no? De Tàrmena, ses bobotes, aquella relació que també tenen algunes zones per qüestió de repoblament en Mallorca. I penso que també és molt interessant.
Molt bé. I Mari Pau?
Jo m'agrada, bé, que ara no sé si ho diré malament, però na Julieta, que és de Catalunya, no? I ara traurà, crec que un disc o un EP que se diu Ni Llum ni Lluna, i a mi hi ha una cançó que m'agrada molt, que és de Les Fosques.
Molt bé. I Ferran, finalment?
Jo també me'n vaig amb una mallorquina que nom Maria Hein, és de Porto Colom, i bé, té música un poc més indie, que està molt bé. La teva presència és molt guapa. I després n'hi ha un altre, que en Bon Planet, que justament és el mateix que ha recomanat de Francesc Aina, que se diu Superglue, que també està molt bé.
Molt bé. I de gràcies, m'ho fem mi programa. Moltes gràcies per venir aquí a Tars de Llengua. Molt agraït per les vostres opinions i per el panorama que heu plantejat i de les vostres experiències, i i aquest balanç que heu fet, supos que aquest programa crec que està desconsell, està plantejat fins en el 2023, no es va? Sí. Per tant, se suposa que l'estiu de l'any que ve també hi tornarà aquesta activitat.
Sí, en principi sí.
Sí.
Mm-hmm. Molt bé, idò, esperem que vagi bé com ha anat aquesta vegada, i res, molta sort a tots i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Olives, paraules molt curtes, pi, paraules molt llargues, esternocles, mastó i deu, paraules molt fàcils, mamà, paraules difícils, obliquitat, i jo ja sé, me falten paraules per explicar què significa per jo, me falten paraules. Uau, 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 uau. Els diccionaris són plens de paraules gratis i certes, paraules d'amor...
Escoltes...